Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Sants i estalvis. La salut que depèn de tu. Amb Adam Martín.
Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts als Sants. Avui us proposem un programa una mica diferent, perquè parlarem d'alimentació i de nutrició, com sempre, però ho farem a través de 12 pel·lícules. No són pel·lícules que parlin d'alimentació de manera específica, però són films que el Josep Pont ha recollit en un llibre i que ell relaciona amb diferents aspectes de la nutrició. El llibre l'ha publicat Plataforma Editorial i es diu Comer de Cine, 12 pel·lícules que canviaran tu relació amb la comida para sempre. En Josep, que és consultor i formador nutricional i un gran amant del cinema, ens explica què té a veure Pulp Fiction amb Slow Food, què podem aprendre de Rocky per posar-nos forts, o si Enric de Casablanca ens pot ensenyar a tenir una millor salut cardiovascular. Tot ve d'un article que va fer al seu blog fa uns quants anys, que es diu Quinoa con Bogavante, que parlava de la pel·lícula Perfect Day.
Just a perfect day. Drink sangria in the park.
Clar, tu el que fas aquí és, amb Perfect Days, aquesta pel·lícula de Wim Wenders, que és una pel·lícula lenta, molt detallista, on es repeteixen moltes coses moltes vegades, la fa servir com a excusa. De fet, és la història d'un senyor que neteja lavabos a Japó, no? Sí. A Tòquio, em sembla.
Sí,
que és, no?
Okay.
Que ho fa tot mil·limètricament, i tu aprofites a partir de la pel·lícula per parlar d'un tema relacionat amb l'alimentació, que en aquest cas és l'alimentació conscient, no?
Sí.
És, escolta, no et deixis portar tant per modes, no estiguis tan connectat al que toca, escolta més el teu cos, i d'alguna manera connecta més amb el que necessites realment, no?
Exacte, exacte. És aquest donar valor a les petites coses, no? Que fa l'Hiroyama, que és el protagonista de la pel·lícula, que pot realment ell viu una vida plena, totalment plena, amb aquesta feina que, vista per molts occidentals o per moltíssima gent, seria com una vida, potser, doncs, amb carència, no? I ell busca aquesta bellesa, que per mi és tan important, a través d'aquestes petites coses, no? I em connectava moltíssim amb aquest tema de l'alimentació conscient, aquest punt d'equilibri amb el que mengem, i era com tancar, era aquesta, la pel·lícula última que parlo del llibre, aquesta número 12, amb la primera, no? Que arrenca com a Star Wars, i per mi era com un tancament, era un cap i cua, no? Comencem amb aquesta alimentació energètica, de quan jo era petitó, i acabem amb aquest punt de consciència, ara, dia d'avui, amb tot el que està passant, el que ens envolta, tornar amb aquestes arrels.
Has parlat de la Guerra de Galàxies, ara de seguida sabrem què té a veure la Guerra de Galàxies, la força, el Jedi, amb l'alimentació. Comences amb aquesta pel·lícula, que per tu és important perquè devies tenir, què, 5 anys quan la van estrenar, no? 77...
77.
77, sí. En 77, i parles, evidentment, sempre parles en aquestes 12 pel·lícules que estan relacionades amb 12 temes d'alimentació i de nutrició. Parles de la pel·lícula, de la història, del George Lucas, de com es gesta, de tot plegat, que és una part interessant, i després te'n vas explicar una mica l'alimentació energètica en aquest sentit, no? Jo... fent servir aquest símil entre el Jedi, la força i el que hem de menjar. I aquest primer capítol és una mica el que hem de menjar, d'alguna manera, no?
Sí, sí, al final, com a fundicional, no? com a aquest punt de partida, per mi, com tu bé dius, amb 5 anys, imagina't el que em va suposar entrar en una sala de cinema i veure tot aquest joc de llums, de música, d'actors, d'aquestes espases làsers. Bueno, i tot això, doncs, jo ho evoco molt amb com arrencar la meva visió de com ens hauríem d'alimentar. Aquest punt energètic d'equilibri. No? Quan parlem d'alimentació energètica, jo utilitzo molt el tema de la medicina tradicional xinesa, aquest yin-yang, sempre buscar aquest punt mig, no? Que si un té una energia més freda, doncs donar alimentació calenta i al revés, no? Si tens una tendència a escalfar més el teu cos, menjar productes més frescos, més naturals, no? Sempre buscar aquest punt d'equilibri, que crec que és al final la virtut i el que a mi també em va ajudar a entendre quan vaig estudiar l'alimentació energètica, com poder ajudar molta gent amb trastorns i amb canvis d'alimentació i que donguessin els seus fruits, que sempre em quedava algú penjant, no? Jo parlava molt amb, per exemple, tenia algunes pacients, clientes meves, que deien, no, menja més amanides o tal, no, aquest producte, l'altre. I em deien, ostres, és que m'influ, més que perdre pes, m'influ i encara guanyo, no? I per això era algú que em ballava al cap i m'amoïnava bastant. I el tema de l'alimentació energètica em va fer, com era l'última peça d'aquell puzzle, no?, que m'adonava ja que em tancava el cercle. Em va servir moltíssim.
Perquè la medicina tradicional xinesa parla d'això, no? És a dir, al final és, encara que un aliment sigui sa, hi ha aliments que no són per tots.
Clar,
hi ha persones que poden tenir, en termes més occidentals o més de medicina convencional, que tenen doncs, problemes d'intoleràncies, d'al·lèrgies o del que sigui, que no poden menjar fruita, per exemple, i altres persones que els posa molt bé la fruita, i ja està, no? Bàsicament seria una mica això, no? Perquè moltes vegades tenim molta confusió. Tot és sa per tothom, en general sí. Clar, si fas una recomanació general, menja fruita perquè és bona per tu, menja no sé què, però en determinats casos això no és així, no?
Clar, si parléssim d'alimentació estàndard o saludable, entesa com a tal, sempre parlem de que la fulla verda, les amanides, la fruita, beure aigua, tot això està molt bé. Doncs clar, jo em trobo a la consulta, per exemple, que hi ha persones que em diuen, no, és que jo cada dia bec 3 litres d'aigua. No, potser no cal tant, m'entens? O fruita, ara sí, fantàstic, em menjo cada nit després de sopar mig quilo de fruita. Doncs potser no és el millor moment. O potser anar a tu no seria aquell aliment que et vagi millor, no? O aquell trastorn digestiu que tens, aquella inflamació potser abdominal que tens després dels àpats, pregunta't si no serà allò, potser que et produeix aquesta inflamació, no? O sigui, jo crec que al final és molt important escoltar-nos a cadascú de nosaltres i tots sabem més o menys el que ens va bé i el que no. És voler escoltar el teu cos i ser prou intel·ligents o llestos o pràctics de dir, escolta'm, vaig a menjar coses que vagin a favor meu, que no em perjudiquin, no? Que crec que és un tema molt important.
Totalment. Després parles, després de la Guerra de les Galàxies, un altre gran clàssic, també del mateix any, que és Rocky. A mi sempre hi ha una cosa que m'ha sobtat molt de Rocky, que no recordo, crec que no en parles al llibre directament, però hi ha un moment en què el Rocky menja, es posa a dins com 8 ous crus. Sí. I això és una cosa que molta gent ha copiat durant molt temps perquè deien, escolta, proteïna a dojo aquí i tal, però clar, potser la millor manera d'ingerir la proteïna no és a través d'un aliment cru i menys d'un ou, no?, en aquest cas concret. Sí. Què en penses d'aquella escena?
Sí, aquest passatge és un passatge que molta gent me l'ha comentat i és cert que és extrem, evidentment, i molta gent ho ha recreat i ho ha replicat, no? Bueno, és una pel·lícula que evidentment ens connecta i ens motiva a tots, a tothom. A tots els que l'hem vist, el que l'hem disfrutat. L'altre dia, com a anècdota, et diré que jo tinc dues criatures de 9 i 12 anys i els hi vaig posar fa una setmaneta, justament, Rocky 1.
La primera?
La primera. I vaig voler començar una mica amb
ells. I la van aguantar?
La van aguantar, els hi va agradar, però es van indignar pel final. Clar, perquè en aquesta pel·lícula no guanya.
No, clar.
En principi no, perd els punts i tal.
Però és el maco de la pel·li.
Aquest és el missatge, no? I està molt bé. Els hi vaig intentar explicar com va acabar la pel·lícula. L'esforç, que ha aguantat en peu fins al final, aquest valor de tot això, no? I bueno, i com tu dius, no? Evidentment és una pel·lícula que aquí aprofito per parlar del sistema immune, de parlar de com guanyar força, d'aquestes defenses orgàniques, i d'aquesta proteïna, que evidentment aquestes imatges que veiem d'aquests ous que ell pren així en dejú no seria, bueno, no ho sé, no ho he fet mai, o sigui, hi ha gent que li funciona, però la veritat és que no ho he provat.
Proteïna crua una mica difícil de digerir en qualsevol cas, no? També parles de, clar, quan pensem en proteïna, la majoria de gent sempre pensa només en animals, no?
Clar.
Penses en una vedella, penses en un bou, penses en peix, penses en ous, no? Penses en làctics. Però, clar, la proteïna vegetal, d'origen vegetal, també és molt important i és de la mateixa qualitat, en definitiva, no? llegums, pits secs en menor quantitat, coses d'aquest tipus, no? Tofu.
Sí, sí, jo tinc una formació naturista i sempre la defenso, no? Evidentment, estic obert a tot, es pot menjar, evidentment, de tot, no hi ha aliments bons ni dolents, però sí que és cert que tots o tothom, quan parlem d'aquesta proteïna, tothom, com tu deies, no? Pensa en aquesta carn, en aquest peix, en els ous, en els làctics... Bueno, hi ha maneres també d'alimentar-te, no té que haver-hi aquest tall tant de la nostra cultura, de quan érem petits, que si no hi havia tall al plat semblava que hi haguessin carències, que faltava alguna cosa. No, tu pots perfectíssimament un dels àpats del teu dia, que hi hagi només aquesta proteïna vegetal, que hi hagi unes llegums, que hi hagi un cereal integral, que hi hagi uns fruits secs, unes llavors, i en aquí obtens també aquests aminoàcids. Que em diràs que tinc una carència, tinc una anèmia, tinc algun trastorn que em falta o tinc que assimilar més ràpidament certs nutrients. D'acord, estem d'acord que amb l'animal iràs més ràpid per poder-los assimilar. Però si no, jo faig, per exemple, no? Jo cada cop la meva alimentació, diguéssim que seria més vegetariana, menjant també aliments animals, però bueno, també jo crec que cadascú té un procés. Té un procés i cal respectar-ho. Jo em trobo molt a consulta, eh? Moltes persones que em diuen, escolta'm, doncs ja, mira, jo cada cop tinc menys ganes de menjar, per exemple, carn, no? Pel que sigui, per temes de que han vist un documental que els ha remogut o perquè li han explicat això o l'altre, qualsevol cosa, no? Doncs crec que és important, bueno, tenir aquesta possibilitat d'introduir altres aliments i també donar-te en compte de com et sents després de menjar-los, no? De què t'aporten a nivell energètic, sobretot. Que molts cops un es sorprèn de tenir més energia, no? Per exemple, si dines alguna sèrie d'aquesta proteïna o qualsevol combinació de les que he dit abans, no? Un plat de llegum, per exemple, unes llenties amb una quinoa o amb un arròs integral, no? I amb quatre fruits secs i alguna de verdura. Saps? Durant la tarda te n'adones que la teva energia és molt més estable, que estàs més connectat, més claredat mental... Bueno, doncs són coses que també les has de valorar.
Perquè, de fet, és una de les poques coses amb la que la majoria de tendències alimentàries, perquè n'hi ha moltes, estan d'acord, no? Més enllà de coses extremes, de la dieta carnívora i tot això, no? Però, en general, que sempre ho hem parlat abans de començar l'entrevista, que hi ha moltes diferències i moltes contradiccions aparents entre el que recomanen uns i altres cada vegada més, perquè si, clar, el menjar normal és avorrit, no? Amb un sopar tu no pots dir, no, jo és que menjo llenties, la gent no és guai dir, faig una dieta cetogènica, no? I la gent, oh, què és això? Ho expliques, no? Però el que anava a dir és, al marge d'aquestes contradiccions, la majoria de gent està d'acord, els experts, en que una dieta majoritàriament basada en vegetals és més saludable que una dieta molt basada en productes d'origen animal, no? I quan la gent escolta això, pensa, ah, m'haig de fer vegetarià. No, senzillament és que el volum superior d'aliments ha de ser d'origen vegetal. No vol dir que tot, si no vols, sigui vegetal, no?
Clar, que hi hagi molta presència d'aquests vegetals. Com tu bé dius, no? Mai parlar de posar ni creus, ni d'estar pensant, no, és que això millor que no ho ingereixis. Al final és potenciar aquests aliments, no? Potenciar, doncs, aquestes fulles verdes, aquesta verdura, aquesta fruita, aquestes llavors, aquests fruits secs. Tot això són productes que ens netegen, que van a favor nostre, tenen aquest poder alcalinitzant que ens interessa moltíssim, perquè tots estem molt àcids. Tots, la majoria, a més l'estrès acidifica, i l'estrès segurament és la pandèmia real d'avui en dia, no? I tenir un compte i poder-ho proposar i no passa res, i és el que tu deies, no? Que encara hi ha moltíssima gent que això no ho accepta o que li sona o li resulta com molt estrany.
Una altra pel·lícula. Ja ens anem a més, anava a dir un dels clàssics, però realment hem parlat de dos clàssics igualment. Però clàssic en el sentit d'una pel·lícula en una miqueta d'abans, Perseguit per la mort. És Con la muerte en los talones, en castellà, però en català és Perseguit per la mort. Hitchcock, Cary Grant, un senyor molt estressat per una situació, per una confusió, perquè el confonen el Cary Grant amb una espia, sí. I es passa la pel·lícula intentant desfer aquesta confusió. I una escena mítica, que és aquella de la persecució de l'avió que està fumigant, en realitat no està fumigant, sinó que l'està perseguint, no? I parles de l'estrès.
Sí.
I l'estrès té conseqüències sobre com mengem, sobre el que triem per menjar, i sobre com se'ns posa allò que mengem, també. Vull dir que, a banda de la resta de conseqüències que té l'estrès sobre mil coses.
Sí, sí, sí. Realment jo crec que és el, com deia abans, no? És el gran mal dels nostres dies. Tots en patim. Per diferents circumstàncies, cadascú té la seva, però aquesta pel·lícula, bueno, primer de tot parlar de Hitchcock, evidentment aquest llibre havia de sortir una de Hitchcock, no em va ser fàcil escollir-ne quina.
M'imagino que no.
No, gens, però aquesta, com també explico en el llibre, és com un grans èxits. O sigui, és una pel·lícula que resumeix una mica doncs, també la seva trajectòria, el bon gust, aquestes trames del fals culpable, Cary Grant, que està esplèndid, la música de Bernard Herrmann. O sigui, té una sèrie de components, tota aquesta persecució, no? Que està sempre una miqueta com tens en tota la pel·lícula. I com, evidentment, el tema de l'estrès i de l'angoixa havia de ser en el llibre, doncs em venia, em anava fantàstic per parlar-ne, no? I com tu deies, l'estrès, no? L'estrès, evidentment, doncs, poder-lo regular, poder-lo gestionar, és la clau. Jo m'hi trobo mil cops a la consulta i quan vaig a empreses, a veure, hi ha aquells moments del dia que normalment tots tenim identificats. Un moment clau seria vespre, quan sortim de la feina, arribes a casa, és aquell moment premi, no? Mm. Ens mereixem, després d'aguantar el jefe, els clients, els companys, el que sigui, dius, vine, va, ara obro una vera, la cerveseta, una miqueta de formatxet, una miqueta de fuet, el que sigui, no? Bueno, són aquests moments que gestionar-los de la millor manera, evidentment que això ho pots fer algun dia, però si cada dia repeteixes aquest patró, doncs ja sabem que això no va bé. O sigui, ja això ho sap, qualsevol persona s'ho pot imaginar, no? I per això aquí doncs, intento donar uns quants consells, parlar de quins nutrients ens ajuden a regular aquest estrès i que abans no hem comentat, doncs al final de cada capítol, de cada pel·lícula...
Hi ha tres receptes.
Tres receptes, sí.
Sí, senyor, intento... un esmorzar, un dinar i un sopar.
perquè bueno, també proposo aquesta experiència immersiva en el llibre de dir, vinga, em poso la música de les pel·lícules, que al final del llibre també hi ha un codi QR que et pots descarregar amb una llista de Spotify totes aquestes cançons de les pel·lícules. Mentre escolto aquesta música em preparo algun d'aquests plats que proposo en el dinar o el sopar, m'ho menjo, em miro la pel·lícula... Bueno, fem així, perquè també intento seduir molt en el lector per donar-li ganes a revisionar aquesta pel·lícula que segurament ja ha vist. I si no l'han vist, l'altre dia, també a nivell anecdòtic, a la presentació del llibre a Girona, el noi que em presentava, em va comentar així a petita veu, al final em va dir, ostres, disculpa'm, però no, encara no he vist Casablanca.
I jo li vaig dir,
hòstia, quina sort que tens, perquè jo que l'he vist a més de 40 cops, imagina't el que t'espera.
Clar.
Imagina't...
La primera experiència mai es repeteix en Casablanca.
No, mai. Per això vull dir que tens la gran sort de poder-la redescobrir, no? I el que et comentava, no? Doncs que amb aquesta del Hitchcock, doncs miro de poder transmetre tota aquesta sèrie de nutrients i aliments per poder-nos asserenar, per poder tenir una miqueta més aquest sistema nerviós, més allò a to.
No et passa quan parles de nutrients específicament? Perquè hem de parlar de triptòfan, d'omega-3, sí. De parlar de probiòtics...
Magnesi.
De magnesi, de determinades vitamines del, sí. Del grup B, no? Clar, la gent diu... Triptòfan, tu trec això, què és això? Com m'ho menjo, no? I acaben tirant de suplements, perquè posa clarament triptòfano, no?
Clar.
Quan en realitat hi ha maneres més senzilles d'obtenir aquell triptòfan, el sèsam mateix en té molt, no?
Sí,
la carn té triptòfan, qualsevol proteïna completa té triptòfan, no?
Amb el triptòfan em fa molta gràcia, perquè sempre quan explico que el plàtan i la xocolata, el cacau, posa triptòfan, tothom es posa molt content. Hòstia, que bé, tu, m'has alegrat el dia, no?
I magnesi, a més.
Sí. Però sí, com a precursor de la serotonina, que és aquesta hormona del benestar que a tots ens interessa tenir-la com més sintetitzada millor, doncs, evidentment, el triptòfan és fantàstic, com el magnesi. El magnesi també com a mineral, per mi és un dels minerals estrella dels que parlo més. I com tu deies, no? Que la suplementació és molt llaminera. És molt llaminera.
És una drecera directa.
Sí, és
per
una,
molta gent.
És
el que passa que no és el mateix.
Clar, primera que no és el mateix i després que jo crec que també les persones, al final, tu no pots anar, i t'ho dic per experiència, perquè tots aquests anys m'he trobat en molts casos de persones que m'han dit, és que jo amb l'última persona que em va portar a nivell nutricional em donava dos fulls plens de suplements, que ja a nivell, ja no estem parlant si a nivell de que el teu cos accepti o integri tanta informació, a nivell de micronutrients, sinó ja a nivell de sostenibilitat econòmica.
Sí, sí.
O sigui, em resultava totalment... és que no em podia permetre portar a terme tota aquella teràpia. No?
Mm-hmm.
I és així, és tot el que puguis obtindre d'un aliment sempre serà molt més interessant que el que puguis prendre amb una pastilleta. El que passa i el que és cert és que a vegades, a nivell terapèutic, depenent de la patologia que tinguis, ens pot interessar potenciar un aspecte, com pot ser un omega 3, com pot ser algun producte antiinflamatori, com pot ser alguna vitamina en concret, que en aquell moment sí que dius, vale, va, doncs ara sí que em suplemento i em potencio aquest micronutrient aïllat, me'l potencio perquè jo no puc menjar tants d'aliments rics en omega 3. O sigui, a mi la meva dieta o la meva fulla de ruta setmanal o diària no em dono per menjar tant de peix blau o tants de fruits secs o tantes llavors. Val? Doncs, bueno, soc pràctic i em prenc doncs, aquestes perles de l'omega 3. No? Però què passa? Que molts cops, doncs, clar, és molt llaminer. Tu sents... Jo ara començo a parlar de triptòfan i tot això. No? Hi haurà gent que ens escoltarà, que demà irà a la farmàcia o en el seu centre on te vulguis. Vinga, va, posa'm això, no posa'm l'altre. Quan em vaig formar amb ortomolecular, me'n recordo que cada dia que sortíem d'aquella formació, és que el primer que volies fer és anar a la farmàcia de la cantonada a dir, escolta, mira, va, posa'm avui la vitamina A, va. Anaves sumant pastilletes i productes que tampoc al final és que no té gaire sentit.
Sí, i a més poden arribar a ser contraproduents i en alguns casos perilloses, no? Per tant, sempre, jo, és una cosa que insisteixo molt sempre, suplementació, sí, puntual, però sempre sota supervisió d'un professional sanitari, perquè si no, vitamina A, per exemple, pot ser problemàtica, un excés de vitamina A. Altres no, però la vitamina A, per posar aquest exemple, no pots copiar el teu veí perquè un dia va prendre vitamina A i li va anar molt bé. No,
perquè hi ha un article en una revista de moda o de qualsevol tendència que et digui que aquell micronutrient és el micronutrient del mes i que allò és fantàstic, miraculós i que tal. Sí, sí.
Parlàvem de Casablanca.
Y es cierto también que perteneces a Víctor. Eres parte de su obra, eres su vida. Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Dije que nunca te dejaría.
Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor que hacer. Y no puedes seguirme a donde voy. Y en lo que he de hacer, no puedes tomar parte. Yo no valgo mucho. Pero es fácil comprender que los problemas de tres pequeños seres no cuentan nada en este loco mundo. Algún día lo comprenderás. Vamos, vamos. Ve con él, Ilsa.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
Sí. Pel·lícula que tu vas veure una mica tard. Una miqueta tard, però en 20 i escaig, dius.
20 i escaig, sí.
És que tampoc és tan tard, eh?
No, no, jo crec que era... O sigui, era el moment. O sigui, era el meu moment per veure Casablanca. I em va impactar.
Per accident, eh? Perquè estaves un dia davant de la tele i la 2 i van i la posen, no?
Sí, és el típic d'aquella època que tenies...
Ara això no passa, eh?
Pocs, ara és complicat que
ara
passi.
No, ara no veus res per accident, eh?
No, no, ara no passa. Però en aquells moments, esclar, estaves a casa teva escarxofat, en el sofà, segurament mirant la televisió... pocs canals, i bueno, i clar, veus aquelles lletres, sents aquella música, i vaig pensar, bueno, ara és el moment, escolta'm, donaré una oportunitat, tampoc no hi havia millors plans a fer, no? I és que em va enganxar, des del principi em va enganxar, em va entusiasmar, o sigui, em va remoure moltes coses, i era el meu moment, segurament, també aquells anys de 20 i pocs anys, estàs experimentant amb moltes coses a la teva vida, i un amor impossible o aquell sacrifici per una causa major, aquells diàlegs, Humphrey Bogart, bueno, clar, a mi era algo que em havia sentit a parlar molt i són, saps aquelles coses que sense parlar tant que els agafes com un punt de mania, inclús?
Sí, sí.
Que penses, buf, quina mandra.
Sí.
I, noi, brutal, brutal.
Sí, sí. Sí. Pares del cor una mica, també, eh?
Sí, en aquest cas em anava... Ho hagués pogut aplicar en moltes coses, segurament, sí, perquè és multitemàtica i té molts arguments diferents i la pots agafar per diferents llocs, però anava perfecte per parlar del tema cardiovascular. Sí, sí.
Coses que hem de fer, greixos una altra vegada de qualitat, perquè també és una cosa, per exemple, quan parlem de greixos, la gent sempre s'espanta, perquè greixos sona raro, no?, perquè és el greix que tenim, i dius, greixos és el mateix, no? Per això en nutrició en diuen lípids, tenen un altre nom normalment, però hi ha greixos bons, hi ha greixos no tan bons i hi ha greixos que directament són dolents, no?
Sí.
I és important fer aquesta distinció, també.
Sí, aquí parlo de, des del sucre de glucosa, d'alguna amino àcid.
De l'homocisteïna, també.
L'homocisteïna també, que és interessant saber-ho. Però el greix, no? El greix, com tu dius, és clau. I el tema del greix és una paraula molt denostada. Com tu dius, no sempre... Greix sembla que... Ostres...
Cap greix.
L'alvocat, no em menjo de nous, no em menjo, perquè són... Greixen... O sigui, hi ha greixos que són indispensables, que són molt importants per la teva salut. I aquí doncs, en parlem, no? Aquests omegas que abans parlàvem, per exemple, no? Aquest omega 3, que és tan necessari, no? Que està present amb tot aquest peix blau, amb moltes llavors, amb aquest, per exemple, aquesta llavor de chia, no? Aquesta llavor de lli, amb els fruits secs, amb aquestes nous. No? Bueno, són greixos que tenen que estar en la nostra dieta, en el nostre dia a dia, que els podem integrar de més fàcilment. I seran conscients, l'oli d'oliva, tot i que sigui saturat, bueno, l'oli d'oliva és un tresor nutricional, és molt nostre, a més és un tema molt cultural, i crec que també val la pena tenir-lo en compte i saber-lo manipular. Evidentment no pots cremar, que estigui a altes temperatures, però un oli d'així amb cru, amb segons quin tipus d'amanida, o amb un pa torrat, fantàstic, tot això és fantàstic.
Has parlat abans d'aquesta cosa que tenim tots de això m'engreixa, això no m'engreixa, especialment amb els greixos i amb els fruits secs i coses d'aquest tipus, perquè són molt calòrics, perquè moltes vegades tendim a fer tries alimentàries en funció de les calories dels aliments, no pensem en la nutrició que ens aporta un aliment, no? Però també hi ha d'haver un cert equilibri entre les dues coses, però sempre ens decantem més per donar prioritat a la caloria, això en té moltes, per tant, no menjo o menjo menys, i en alguns casos, com en els greixos, hi ha aliments que són molt calòrics, és cert, però que són molt saludables al mateix temps, si necessitem, no? Com es conjuga aquest equilibri entre les dues coses?
És saber jugar amb mesura, és saber combinar-los amb mesura. Jo sóc molt anti-comptar res. O sigui, no sóc ni de comptar calories, ni de que la gent es pesi, vull dir, cadascú es medeix, s'autoregula, sempre dic que el que és molt més important al final, els pantalons, aquest forat del cinturó, o aquests inputs que un rep a diari, que no tot el que estàs sempre... Perquè es pot transformar el tipus d'alimentació en algo molt obsessiu, no? Amb això d'anar comptant grams, calories, com tu deies, no? El tema del greix, per exemple, és dir, bueno, doncs làctics, no? Bueno, escolta, doncs hi ha el greix dels làctics, que també és molt interessant. És interessant inclús des de la vitamina D, passant pel cor, passant per certes coses que has de saber jugar. No n'has de menjar cada dia, tampoc cal. Però sí que saber, doncs, per exemple, jo sempre defenso més tot el que ve de la cabra o l'ovella, per un tema també ja de càrrega nutricional, no? Amb el tema de la vaca sempre no som gaire amics, però bueno, però saber, doncs, que, escolta'm, per què un dia et menges un tros de formatge, un iogurt, fantàstic, i a més si has fermentat, encara tens aquesta càrrega probiòtica, encara per la microbiota, doncs és fantàstic. Vull dir que és saber jugar amb això. El que no pot ser és que sempre estiguem abusant de segons què. Evidentment no te pots fer un tros de pa amb moltíssim oli o una sopa d'oli amb una amanida, evidentment que no. Però donar aquest punt per tancar un plat, per amanir-lo, esclar, això, tot això és per nosaltres a nivell mediterrani, a més com a cultura que tenim, és ideal.
A banda que, coi, també hem de gaudir de l'aliment, i el greix proporciona molta palatabilitat, li dona sabor a les coses, no?
Exacte.
Una cosa sense greix, quan en comprem aquestes merdes que hi ha als supermercats, cinc grasses i tal, que les treuen literalment, no? Que és un processat de mala qualitat, solen ser una mica insípides, no? I és pel greix, segurament, no?
Sí, el que passa que ven molt, evidentment.
I aleshores hem de posar sucre perquè jo tingui gust, no?
Clar, a la indústria doncs saben que poder publicitar amb qualsevol envàs que és baix en sucres, baix en calories, que és light, que és tal, sempre hi ha una part de la població que allò ho té en compte i sempre allò ho associa amb més saludable. I allò ho acabaran comprant. I com la indústria n'és conscient d'això, doncs, bueno, ens trobem en molts de casos amb molt de producte que porta tot aquest anunciat, no? Disculpa. Però sí que és cert, com tu bé deies, esclar, qualsevol cosa que tingui un greix, un punt de greix, sempre ens pot donar aquest plaer que tots busquem a taula. Això també és superimportant, aquesta alimentació emocional de la que en parlo moltíssim i que per mi és això va a missa, m'ha millor dit.
Ara m'ho salto perquè estem parlant del plaer a la taula i parles del padrino, precisament,
sí.
De la importància que té, primer, el gaudir dels àpats i gaudir-los bé, en família, de manera conscient, tota aquesta qüestió, i amb la família i el padrí estem aquí associant dos conceptes, no? La importància que té compartir els àpats, Perquè això també és alimentar-se de manera saludable, no?
És, per mi és una de les millors eines que hi ha. I el tema de la taula és un tema que he treballat moltíssim. Vinc del món de l'hostaleria, vinc del món dels restaurants. Per mi la taula sempre és algo que m'ha acompanyat, i no només a mi, tothom, tots. Com sempre explico, totes les coses més importants de la nostra vida passen al voltant d'una taula. I els que som pares, els que tenim criatures, també sabem que és un dels millors indrets per poder educar amb una criatura. O sigui, per poder ensenyar aquest respecte, aquest compartir, aquest agraïment. És un lloc fantàstic, i el padrino, en aquest cas, aquests valors, tot i que siguin, puguin ser els millors o pitjors, o com els puguem valorar nosaltres, és un lloc molt important. I aquí parlo de l'alimentació familiar. Doncs una miqueta posar aquesta fórmula, posar aquesta pauta a tots nivells que ens vagi bé, pels més grans i pels més petits, i pels de mitjana edat, no? Que tinguem com una sèrie, com un menú i una sèrie de consells que ens vagin bé a tots, que crec que al final també el que busquem és el concepte de que casa no és un restaurant, de que no podem estar cuinant això pel nen, per l'avi aquest plat, per nosaltres tal. Hem de buscar una cosa unificada, que ens vagi bé a tots, que no hi hagi carències, que estigui equilibrada.
Sí, això és un repte avui en dia, sobretot tenint en compte que som uns pares i unes mares últimament que estem una mica massa a mercè dels nostres fills i dels seus desitjos, no?
Sí.
I moltes vegades hi ha molta gent que cuina dos o tres plats a cada àpat perquè a un no li agrada no sé què, a l'altre no li agrada no sé quantos. L'altre ahir li agradava i avui no, i li fa un altre plat, no?
Sí.
Que també s'ha de vigilar molt aquí, perquè en el fons el que estàs fent és educar el teu fill, literalment, però estàs condicionant o determinant la seva salut futura, la seva relació amb els aliments, no?
Sí.
I fas tot això.
És molt important, amb aquestes edats així, com més petits, és molt important, sobretot, que vegin a casa que hi ha aliments saludables. O sigui, som el seu mirall, som el seu exemple. Si ells veuen que el seu pare i la seva mare mengen segons què, ells interpreten que allò és saludable. Allò ha de ser... I més se'ls hi fan per ells. Pensen, escolta, el meu pare, amb el que m'estima, no em farà un plat que no em vagi bé. O sigui, que si tu cada dia li fas una hamburguesa per sopar amb ketchup, amb doble de formatge, amb ceba confitada i tal, ell interpreta que allò és un dels plats més saludables que deu haver-hi. O sigui, que amb això has d'anar al tanto i sempre has de jugar una mica amb producte, amb aliment saludable, proposar-li. Evidentment que tots tenim els nostres gustos i el paladar es va formant i se l'educa. És com aquell que va aprenent a sumar, llegir i tal. Bueno, doncs tu també vas integrant el bròcoli, la llentia, la quinoa... Bueno, hi ha plats que els vas aprenent a menjar i t'hi vas acostant. I si no és avui, serà demà, i si no l'any que ve, quan vagi a casa de l'amiguet o a casa dels avis, allò ho acabarà un dia provant i sabrà o integrarà que allò és bo i saludable.
Sí, tu que tens més o menys la meva edat, doncs no sé si recordes els anuncis de tònica que feien a la nostra època,
sí.
Perquè a la gent li costava molt prendre tònica, perquè realment molt bona no és. I l'anunci era, ja t'hi acostumaràs, tranquil. Eh?
Poc a
al final,
poc.
Però al que sí. Poc... Coi, és que és el mateix per un bròquil o per una bleda, segurament.
Clar,
no?
Clar, i és normal, són gustos que a vegades ens costen. I jo de petit recordo que també, evidentment, hi havia fulles verdes o aquest tipus de cols, no? Aquestes crucíferes, no? N'hi havia molts que em costaven, la coliflor, fins fa poc inclús et diria que m'agradés. I quan la vaig descobrir, per exemple, crua, em va obrir un món, però em va sobtar, realment em va sorprendre moltíssim, no?
Sí.
O sigui que, bueno, que al final és... intentar ser obert. Jo és aquest tema de ser obert a nivell mental i a ser creatiu. Això és un tema que el treballo moltíssim i m'agrada molt proposar-lo, de que vagin a la fruiteria, a la verdoleria, vagin al mercat del poble o que tinguin més a la vora i que mirin de provar coses noves. Aquella forma, aquell tubercle, aquest lleig que... Compren un i prova'l, perquè potser t'estàs perdent un aliment fantàstic que t'encantarà, que el pots introduir en la teva alimentació per fer una crema, per fer un acompanyament d'un plat. O sigui, crec que això és interessant recordar-ho.
Estem parlant amb el Josep Pons, autor d'un llibre super, super, super interessant, que es pot llegir des de molts llocs, que es diu Comer de Cine, on es barregen pel·lícules amb alimentació i amb nutrició. N'hi ha moltes, 12. La cinquena és Pulp Fiction. Aquesta pel·li hi ha grans monòlegs sobre fast food, a més
sí,
a més.
Eh? Sí, sí.
De fet, hi ha dues escenes que pràcticament són consecutives, que són Samuel L. Jackson i John Travolta. John Travolta acaba d'arribar d'Holanda, em sembla, o França, Europa, en qualsevol cas, i li està dient que al McDonald's les hamburgueses es diuen de manera diferent, no?
¿Y sabes cómo llaman al cuarto de libra con queso en París?
¿No lo llaman cuarto de libra con queso?
Utilizan el sistema métrico, no sabrían qué coño es un cuarto de libra.
Pues ¿cómo lo llaman?
Lo llaman una royal con queso.
¿Royal con queso?
Sí, eso es.
¿Y cómo llaman al Big Mac?
Un Big Mac es un Big Mac, pero lo llaman Le Big Mac.
Le Big Mac. ¿Y cómo llaman al Whopper?
No lo sé, no fui a ningún Burger King.
I després el Samuel L. Jackson està a punt de pelar uns tios i s'està menjant una hamburguesa d'un lloc que es diu Big Kahuna, no?
Sí, 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 sí.
Allà no, les hamburgueses tenen un paper important també, no? No nutricional, però sí cinematogràfic.
Sí, a mi aquesta pel·lícula de Pulp Fiction em va anar molt bé per poder parlar d'aquestes addiccions que tenim tots alimentàries, no? I del fast food, evidentment. I també per jugar una mica amb aquest 80-20 que explico molts cops, de que si fem el 80% de coses bé, tenim aquesta fulla de ruta o tenim aquesta base bona, escolta'm, aquest 20% no el podem disfrutar, el podem gaudir. No cal ser tan papistes i anar tant en aquest extrem de fer-ho, de ser tan rígids, no? Que crec que és molt important poder també doncs, tenir aquest punt de disfrutar, no? I per això doncs, em anava molt bé per aquest tema. També perquè va ser una pel·lícula que a mi m'ha marcat moltíssim també quan tenia 20 i pocs anys.
Home, i tant.
Tarantino, en aquell moment, aquest tipus de pel·lícula no lineal, barrejant diferents moments, aquesta música, amb aquest humor negre, amb aquests trets, aquesta violència, però com una violència simpàtica, no? O sigui que realment va ser com un abans i un després. Aquí en el llibre faig com una clocada d'ull i el relaciono una miqueta o faig una comparació amb Fran Adrià per aquest abans i després, no? Que per mi doncs, va marcar en el món del cinema una revolució que encara avui en dia encara dura.
Tarantino, que dius, és el típic exemple d'un sistema que no detecta una persona superdotada, literalment, que plega de l'escola amb 15 o 16 anys, i a més ell ho explica sempre, que diu, jo li vaig dir a ma mare, escolta, plego.
Sí, sí.
I ma mare em va dir, vale, doncs treballa, doncs treballo. I llavors és quan entra el videoclub famós i aquí es comença a gestar el fenomen Tarantino, no? Jo crec que és una enciclopèdia en potes de tot tipus de cinema i d'altre tipus d'influències culturals estranyes, no?
Sí, sí. Jo crec que és un superdotat a nivell d'aquesta subcultura de pel·lícules de sèrie B, de fanzines, de publicacions, aquestes publicacions pulp, no? Com aquesta Pulp Fiction, que no deixa de ser com un homenatge, no? Amb aquestes publicacions que la seva mare llegia, inclús, clar, imagina't el seu entorn quin devia ser, no? Però sí, sí, és una persona feta en ella mateixa, que tampoc el tema d'escriure o no escriure bé, de tal, tampoc era una cosa molt important que fos cabdal dins del seu art, no? Per ell tenia dins del seu cap les seves històries, els seus guions, tota la seva fantasia, i bueno, i encara ens regala a dia d'avui doncs, pel·lícules que són molt divertides, que són desenfadades, que creen com aquest punt de revolució en el món del cine.
Són brutals. Dèiem que es parla molt d'hamburgueses i de fast food i aprofites també per parlar de l'altra banda de l'espectre, que és el slow food.
Sí.
Vam entrevistar Carlo Petrin en aquest programa fa temps, vam tenir la sort de poder parlar amb ell perquè ens expliqués això del slow food, no? Que és una tendència de la que se'n parlava molt més fa uns anys i ara l'hem perdut una mica perquè algunes coses les hem normalitzat però altres cada vegada estan més lluny. L'alimentació de temporada, l'alimentació de proximitat, tots aquests conceptes, al final... Per exemple, la temporada, amb el temps boig que tenim i el clima que hi ha, pràcticament dius, bueno, no sé ja què seguir, no? Sí que hi ha algunes coses que de moment són, les cireres són d'estiu i a l'hivern n'hi ha poquetes i són caríssimes, sí. Però en general, ara, tot això s'està perdent, no? Però el slow food, importantíssim també, per moltes raons econòmiques, socials i nutricionals i de salut, no?
Sí, a mi l'slow food el vaig descobrir també de jovenet. Jo amb Itàlia també en el llibre hi estava molt reflexat, la meva relació que tinc amb Itàlia, amb Roma sobretot. Vaig estar una època també al nord, més a prop de Torino, i per aquella zona vaig descobrir aquest moviment, el vaig trobar com molt romàntic, molt bonic, molt interessant, i vaig llegir una miqueta, vaig aprofundir-ho, i com tu bé dius, no? Sí que és cert que s'han adoptat, o ara ja es donen com molt sabudes, això del menjar de temporada, menjar aquest producte de quilòmetre zero. Tot això ara se'n parla moltíssim i que es faci o no es faci és una altra història, però se'n parla molt i té molt de sentit, a més. O sigui, com tu deies, no menjar alguna cosa que és del moment. O sigui, la natura al final és molt intel·ligent. Si et donen uns certs tipus d'aliments, aquests aliments, per exemple, amb betacarotens, o d'aquests colors taronjosos, groguencs, marronosos a la tardor, té molt de sentit perquè són aliments que tenen una càrrega nutricional que te potencien les teves defenses, el teu sistema immune. Clar, no hi ha res que sigui baladí, no? Per exemple, aquests colors vermellosos de molts aliments de l'estiu, no? Com les cireres, com el tomàquet, bueno, són aliments que, evidentment, tenen aquest licopè, tenen aquests principis actius que també a nivell cardiovascular doncs, t'ajuden, també a nivell d'hidratació. Bueno, són poder seguir aquesta pauta o aquests consells de menjar el que tocaria seria fantàstic, però com tu bé dius, clar, avui en dia trobes moniatos pràcticament a l'estiu, o sigui, trobes qualsevol tipus d'aliment tot l'any, no? Costa molt, i quan un ja es fa com un menú o una dieta molt seva, li costa molt renunciar a aquells aliments encara que no siguin del moment.
Oh, i tant.
Perquè tots juguem al final, si t'hi fixes, tots juguem amb uns 15-20 plats, eh? Sí. O sigui, jo quan parlo amb molts dels meus clients, al final el menú setmanal el van replicant constantment i tenen al seu imaginari uns quants plats i d'allà no em moguis. No? Clar, si jo faig una crema amb moniato, ceba i tal, si la puc allargar, o sigui, si la puc fer fins realment la primavera, la faré fins aquell moment. No? Doncs, clar, ens trobem amb això, que molts cops t'allunyes d'aquests consells tan interessants que l'Slow Food, Carlo Petrini, sempre han promulgat i aquest també el cuidado i la cura d'aquest petit productor, no? També em sembla superinteressant aquest producte de la terra, de proximitat. Però bé, bueno, és una creuada que també va moments, eh? Perquè sí, també hi ha moments que el mercat així, també aquests productes de mercat o aquest mercat més de proximitat, dels pobles, també veig que hi ha moltes accions, que s'està fomentant. Vull dir que crec que va moments.
Sí, i a més hi ha una confusió sobre això, perquè jo sempre penso, per exemple, a Barcelona, que la gent diu, home, Barcelona no es menja de proximitat perquè costa, bla, 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 i dius, no, si al costat tenim el parc agrari més gran de Catalunya, no? Clar. On hi ha productors que també treballen d'una manera responsable, interessant i tal, i que estan a 15 minuts de Barcelona.
Sí.
I aquests productes els pots trobar a Barcelona també, no? Que sempre pensem més en poble, i en el pagès que tens allà al costat, que tal, i realment és possible en pràcticament qualsevol context, com a mínim, Catalunya. Altres llocs ja és diferent, eh? Estats Units, segurament la cosa opera diferent i tot plegat, no? Però que és possible, que tenim accés, que no és una cosa tan complicada com altres amb alimentació, que de vegades demanen un esforç que dius, ostres, no sé si vull fer-lo, però aquest...
Clar, no, aquest no. És possible i, a més, és un tema de prioritats, no? I, com sempre dic, és que al final menjar bé o menjar saludable depèn de com t'organitzis. O sigui, l'organització és clau. Poder-te organitzar, no? I l'excusa de dir, no, és que no tinc temps per anar a comprar. Ui, és que m'estàs demanant que vagi en aquell mercat de tal, d'aquell barri o de tal lloc. I no, és que jo només puc comprar inclús online o puc tal. Bueno, escolta'm, és que tots trobem el temps, si volem, per poder, encara que sigui un o dos cops a la setmana, per poder acostar-nos a llocs que sabem que trobarem aquell aliment que ens interessa i organitzar-nos la setmana. Ja no et dic el tema del batch cooking, no? que també està molt de moda, totes aquestes terminologies i aquestes tendències. Bueno,
en parles del capítol del Padrino, precisament.
Sí, del batch cooking.
Del parles del cuinar, no?
Sí, no? A nivell familiar, el que havien fet les nostres àvies tota la vida, no? De cuinar un cop a la setmana o un parell de cops i de tenir coses a la nevera que sumin. Que tu quan obris la nevera, dius, hòstia, doncs que jo, en 3 minuts,
clar,
em preparo un plat equilibrat, saludable, suficient, que mirar de perles. No necessito aquella excusa de no, és que no tinc 10 minuts o un quart o mitja hora per cuinar-me segons què, no. És que si ja ho tens preparat en allà, que t'ho pots preparar, tu tens un allà que t'aguanta uns dies, escolta, doncs ja tens la feina mig feta. Val la pena.
Absolutament. Prioritat, organització, bueno, coses que estan una mica lluny del ritme de vida boig que portem tots, en clar, general, no? Que potser, que diem molt en aquest programa, val la pena aturar-nos i reflexionar una mica sobre si estem anant cap al lloc on volem, en qualsevol cas, no? Podríem estar parlant molta estona d'aquest llibre, perquè hi ha 12 pel·lícules, com dèiem, parles de la llibreria de la Coixet, parles de Vacances a Roma, del Wyler, parles de la Gran Bellesa, per exemple, del Sorrentino, parles de Lost in Translation, també.
Sí,
oh, quina pel·lícula tan meravellosa, no?
Sí, sí.
Què li diu al final Bill Murray a la Scarlett Johansson, eh?
És millor no saber-ho.
És que sí?
Jo crec que hi ha pel·lícules que és millor deixar-les obertes i que tu te'ls facis teves, no? I que diguis, vinga, doncs jo per mi li ha dit això, o m'imagino, o me la faig jo en el meu imaginari. Però és molt poètic. O sigui, tota la pel·lícula, la música, aquests moments de trobar-te amb tu mateix, no? Crec que aquest en Lost in Translation, com Perfect Days, hi ha algunes pel·lícules, inclús La gran bellesa, tot des d'un punt de l'hedonisme i des d'un punt que evidentment seria com l'antagonista, no? de Perfect Days, però tots estan buscant aquesta bellesa, estan buscant trobar-se en ells mateixos i tenen un punt molt poètic. Les bandes sonores ajuden, evidentment.
Clar,
hi ha
clar.
Cançons que t'anclen, no? Fan que integris aquell aprenentatge o aquella emoció, i amb les emocions aprenem. Clar, i per això a mi se'm va acudir fer aquest llibre, no? De dir, escolta'm, com puc fer arribar a molts d'aquests amics meus, a moltes persones que conec, que segurament mai de la seva vida es llegirien un d'aquests totxos nutricionals, peixucs, pel·lícules, per què no? Amb cinema, que ens agrada gairebé a tots, hem crescut tots amb el cinema, i podem connectar amb això, i si puc lograr que se'ls quedi alguna d'aquestes idees, saps? Que entenguin aquests greixos saludables, que entenguin el perquè un hidrat de carboni complexa és més interessant que un de refinat, que si la proteïna vegetal també existeix, que algun d'aquests micronutrients, que el magnesi va molt bé per tal. Si això ja els hi queda una mica, ja em dono per satisfet.
Trobareu tots aquests títols dels que hem parlat i bastants més en aquest llibre del Josep Pons, Comer de Cine, que aconsegueix, com dèiem, això, que t'interessis una altra vegada per aquelles pel·lis, o per tornar-les a veure o per veure-les per primer cop, que sempre està bé. Jo no les havia vistes totes, Hi ha alguna que no. I sobretot també per tornar a connectar amb aquesta alimentació més conscient, més relacionada amb nosaltres, no aquesta tan prefabricada que trobem a la majoria de supermercats o en gran mesura als supermercats, i que ens està fent malbé la salut i tot el que això significa. Josep, moltíssimes gràcies, un plaer.
Igualment, gràcies per tot.
Sants i Estalvis, amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.